Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi un 40% considera que el municipi ha empitjorat durant el darrer any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat. Pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant, seguida, de lluny, pel cotxe. Són dades del Diveròmetre del 2023-2024, elaborat per la Diputació de Barcelona, i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el seu municipi. La conservació i restauració de pintures sobre tela és un dels pals de paller del Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya. L'equipament, ubicat a Valldoreix, és responsable de la restauració d'obres tan importants com la pintura de la Batalla del Bruc, exposada al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Al capdavant de la secció de pintures sobre tela de l'equipament hi ha Maite Toneu, la qual ha passat pel magazín Faves Comptades per compartir els secrets de la seva feina i els processos que se segueixen per restaurar aquestes obres tan valuoses. I el cinema a la xarxa d'aquesta setmana està dedicat al 90è aniversari del naixement d'Elvis Presley. Elvis va néixer el 8 de gener de 1935 i va registrar el seu primer disc quan tenia 19 anys. Va publicar 75 àlbums i va aparèixer en una trentena de pel·lícules, i és avui dia una de les figures més rellevants de tota la història de la música lleugera. Les obres per posar pantalles acústiques a la P7 a l'altura del barri Mirassolenc de Magener s'han iniciat amb el nou any. L'Ajuntament informa a través de les xarxes socials que aquests dies estan fent la desbrossada necessària al carrer de Folch i Torres i retirant una tanca metàl·lica que hi havia per fer el terraplè on es posaran les pantalles. L'Escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar els 50 anys que el centre compleix aquest 2025. Una exposició de fotografies i material, un dinar popular i una marxa popular donen forma al programa que la direcció del centre i l'AFA han preparat per a l'aniversari. Els detalls de les propostes es han explicat en una roda de premsa a l'escola de la directora Esther Escudé, la secretària Laura Melero, la cap d'estudis Gemma Gómez i la presidenta de l'AFA, Ariana Bertran.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts a l'especial Connectats Cap de Setmana, un recull dels continguts més destacats de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Dimarts, el dia del retorn a la normalitat, es complien 5 anys del descobriment del coronavirus a la Xina. I des de Terrassa vam parlar amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. També recordarem la notícia de la setmana que es produïa dimecres amb la compra per part del Ministeri de Cultura de la Casa Gomis. Des del Prat de Llobregat vam analitzar el que això representa i ho vam fer en companyia de la regidora de Cultura i una de les membres de la família. I per acabar recuperarem l'entrevista a l'editor del Calendari dels Pagesos, el santcugatenc Joan Tomàs, que ens va parlar de les novetats de l'almanac de 2025. Tot això concentrat en la pròxima hora, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connecta't al territori, el bo i millor del Connectats, quan vulguis i des d'on vulguis. Segueix-nos a Spotify.
Tal dia com avui de l'any 2020, a la Xina s'identificava el coronavirus. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre el que va suposar a nivell sanitari i quina és la incidència actual d'aquesta malaltia amb la doctora Esther Calvo. Bona tarda.
Bona tarda, doncs avui fa 4 anys d'aquest descobriment de la coronavirus, del coronavirus a Xina, i per això volem parlar amb algun especialista, en aquest cas la doctora Esther Calvo, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Bona tarda, Esther.
Bona tarda.
Bueno, ja ho sé que se n'ha parlat molt, però així per fer una mica de recordatori, què diferenciaria aquest coronavirus, això, aquest Covid, que respecte a altres malalties infeccioses tipus grip i tal, què els diferenciava?
En el moment de la seva rebada, el que els diferenciava és que la població tenia zero immunitat enfront d'aquest virus, no? El que va permetre que pogués infectar a milions i milions de persones arreu del món. És un coronavirus més, amb algun antigen de virulència específic, però fonamentalment el que es va trobar és una població i no defensada, no? I el que va facilitar enormement que produís tantíssima infecció, que té el tret diferencial, la novetat antigènica, no? El ser un virus absolutament nou per la humanitat.
Mm-hmm. I això és el que deia, no? Com que ningú estava preparat, per això es va propagar de la manera que es va propagar a nivell mundial, no?
Exacte, no? I fa causar el que tot tenim molt present, no? Una pandèmia com probablement no ha conegut la humanitat des de fa segles.
Mm-hmm. No sé com això, com quan comencen a veure les notícies, com a professional, doctora, com anava arribant les notícies, com s'anava encaixant tot aquest nou escenari?
Clar, jo, fixa't, ara que tots fem una mica balanç, no? En el moment inicial de descripció dels primers casos a la Xina, molts de nosaltres, i jo m'incloc, vam pensar que seria un fenomen local, com altres coronavirus, el SARS-CoV-1, de fet, i altres virus respiratoris que s'havien descrit puntualment, no? Com a zoonosis, és a dir, com virus que salten de l'espècie animal a l'espècie humana i que tenen una transmissió limitada en una àrea geogràfica. I de fet, pensàvem que seria això, no? Els primers casos es descriuen al desembre, i per això es diu Covid-19, no? Perquè es van descriure els primers casos clínics al desembre, després el genotipat del virus arriba al gener del 2020 molt ràpid, eh? És un dels aprenentatges de ara me'n puc anar d'un tema a l'altre, perdona'm, però en fi, que un dels aprenentatges d'aquesta pandèmia ha sigut que quan treballem conjuntament som capaços de fer grans avanços, com la descripció genòmica del virus o el desenvolupament de les vacunes en pràcticament mesos, no? Però en aquell moment, en el desembre del 19, jo m'incloc entre els que van pensar que seria un fenomen local propi de la Xina. I mica en mica, l'extensió dels casos i sobretot l'arribada a Europa i la gran transmissió a Itàlia, que això ja és pràcticament de finals de gener, va ser quan vam pensar que anàvem tard, no? I que teníem a sobre la pandèmia que tots esperàvem, no? El 2009, quan la grip H1N1 va arribar, ens vam preparar per una gran pandèmia i pensàvem que tindríem el que vam viure després del 2020, no? Però, en fi, que vam anar tard en quant a saber el que ens estava passant i, malgrat el febrer, estàvem tots treballant com a bojos per a preparar-nos, bueno, ens va caure a sobre una crisi sanitària monumental, no?
Mm-hmm. Jo no sé si en aquell moment pensava que podia haver la quantitat de gent que va morir, no sé si pensant que és una cosa local, però, clar, mundialment, doncs, va morir molta gent, no?
Sí, bueno, clar, jo crec que localment cadascú de nosaltres es va preparar per mortalitats elevades, en números absoluts, pensant que la base de la piràmide d'afectació podia ser molt gran, no? Sí, la grip en el pitjor dels moments ha tingut mortalitats del 3-5%. En el març del 2020 vam arribar a mortalitats del 16% amb Covid, no? Però sobretot pensant que hi havia una afectació poblacional molt alta, no? Llavors, en números absoluts eren mortalitats elevades, no? Perquè estàvem acostumats a veure amb virus respiratori, no? També en un moment en el que no teníem ni tractaments ni coneixements, no? I vull dir que el març, abril, fins a mitjans de maig del 2020 va ser realment una situació molt dura, no? De viure com a professional sanitari. Com a població general, absolutament, eh?
Sí, sí. No?
Però com a professional sanitari encarregat de preservar la salut dels altres, no? Era realment molt reptant.
Que és el que anava més o menys a comentar, no? En els centres hospitalaris, clar, no estaven preparats per una llau de casos, hi havia tema de mascaretes, que, és a dir, una sèrie de mancances que, clar, això, tot això va ser molt dur, no? Va ser moments crítics, no?
Va ser moments crítics i afortunadament, també molt bonics, perquè es va produir un moviment general entre la població general, però també a nivell sanitari, no? En el que ens vam abocar tots a intentar resoldre els problemes amb els recursos que teníem en aquell moment i d'aquest esforç conjunt, no? De molta gent fent coses que habitualment no fa, no? Especialistes, per exemple, de l'àrea quirúrgica tractant infeccions respiratòries que no és el seu àmbit, o, no? Tons extraordinàriament llargs, no? Hores i hores setmanals de treball, pues, tot això en conjunt va ser capaç de treure endavant la situació. I després l'articulació que vam viure entre l'atenció primària, la sociosanitària, l'hospitalària d'aguts, no? Que vam fer un esforç integrador de distribuir, estic parlant del març al maig, no? El nivell d'atenció en funció de la gravetat del pacient, amb molt consens, amb molt acord, amb molt treball, i això va permetre entomar el cop, no? I realment va ser un moment molt bonic en aquest sentit, no? D'esforç cohesionat i amb un objectiu molt comú i molt, molt fàcil d'acordar, perquè només hi havia una malaltia en aquell moment, no? amb totes les derivades que això després ha tingut, que ha provocat també retards en el diagnòstic i en l'atenció d'altres malalties, no? Però en la referència a atendre el Covid va ser un gran esforç de cohesió i de coordinació, no?
Uh-huh. Ah, podem dir que hi ha un abans i un després de en el sector sanitari, eh? Vull dir, no sé si hi ha hagut...
No sé què dir-te. Ens hem esgotat, eh? Jo diria, ens vam sentir molt orgullosos del que vam fer, també vam patir un esgotament, s'han redefinit rols, han aparegut noves figures, l'atenció primària ha quedat esgotada, molt esgotada. L'hospitalària ens hem diversificat i jo crec que en aquest sentit potser no ho hem patit tant. Hem après coses, segur, n'hem après, i en traiem records bons constantment, no? Però hi ha un repte en el sistema sanitari que és present i constant, no? I és millorar el finançament, diversificar les funcions, incorporar nous professionals, i tot això estem en procés, no? I va més enllà del Covid. Probablement el Covid va posar en estrès un sistema sanitari, no? Que és meravellós, eh? Però que té mancances òbvies, no? I ha sigut una prova d'esforç, diguem-ne.
I actualment, doctora, en quin estat? No sé si hi ha molta incidència. Ara es parlava que hi havia molta grip. Com estem? Hi ha molt Covid?
Mira, pensant que parlaria amb vosaltres, repassava els números nostres d'aquí de Mutua Terrassa, de l'hospital, eh? Us parlo d'hospital. I al gener del 2024, ara fa un any, teníem 50-50, no? 50% Covid, 50% grip dels pacients ingressats amb infeccions respiratòries, que amb números absoluts eren 34-27, no? 34 grips i 27 Covid, gener del 2024. Un any després, el Covid ha desaparegut, tenim un pacient ingressat per Covid i tenim 27 grips ingressades a dia d'avui, no? Llavors, realment la intensitat del Covid ha desaparegut com a infecció respiratòria que provoca malaltia greu, sobretot en pacients d'edat avançada i amb malalties de base i en pacients immunodeprimits. S'ha atenuat molt l'impacte en aquest col·lectiu i motiva que ingressin molt menys a l'hospital, no? I et diria que la grip no ha deixat de ser la que era i tenim la grip que teníem el 2018 o el 2017, no?
Es continua vacunant la gent de la Covid?
Ha baixat molt la taxa de vacunació. Mirava dades de Catalunya, estem al 55% de pacients de més de 80 anys que han rebut la vacuna per Covid enguany, no? Hem de comptar que també hi ha molta immunitat natural, que molta gent ha passat la infecció i que es manté, en certa manera, aquesta immunitat que ens protegeix com a col·lectiu i que... A mi m'agrada molt repetir que un dels actes solidaris més poderosos que podem fer és vacunar-nos, perquè no només ens protegim a nosaltres, sinó que contribuïm a fer un tallafoc que evita la circulació dels virus, no? I és clar que ha baixat l'interès per la vacunació enfront de Covid, i en especial amb la gent gran és molt interessant, perquè són realment aquells que poden patir formes més greus de malaltia, amb pneumonia, infecció respiratòria, insuficiència respiratòria, que provoquin ingrés a l'hospital, no? I llavors aquest col·lectiu hauria de ser especialment sensible. Però ens ha baixat l'interès, està clar.
Sí que hi ha gent que ha patit seqüeles, són aquests... ho hem tractat aquí al Connectats, amb els del Covid persistent, persones que tenen algunes seqüeles. No sé si això també hi ha una alta incidència o això ja no és del camp... del seu camp, no sé si...
Sí, ha baixat també, eh? O sigui, amb les primeres variants que van circular, la incidència era més alta. Ara estem a un 1% dels infectats per Covid poden patir formes de Covid persistent o de símptomes postaguts, no?, que en diem, i té un impacte a nivell personal sobre qui ho pateix molt gran, no?, perquè realment pot generar formes limitants. Però vist amb ulls de col·lectiu, la incidència és més baixa, no?, a hores d'ara.
No sé si bueno, clar, sempre tens el que pugui passar. No sé si podia aparèixer una, clar, això ja és futurologia, una nova situació, perquè parlàvem això, no?, que era una epidèmia que com potser no s'havia vist mai, però no sé si la possibilitat de que els virus d'on siguin, que pugui passar un altre cop, això podria ser possible?
En Covid, amb SARS-CoV-2, seria sorprenent, no? Perquè realment les petites mutacions que van sorgint i les noves variants que circulen no són suficientment severes com per evadir la immunitat que hem assolit amb la vacunació i amb la infecció natural. Et diria, no és previsible, tot sempre en el marge de que la biologia és... no és matemàtica, no? I els éssers vius tenen una gran habilitat per sorprendre'ns, no? I em remeto a la pandèmia. On potser tenim més inquietud és amb el virus de la grip, que aquest sí que cíclicament té una gran capacitat de reordenar el seu material genètic i produir variants que són realment noves, no?, pel sistema immunitari humà, no? I aquí estem molt amatents constantment a les grips que circulen entre les aus, no?, les grips aviat, diríem, no?, perquè la grip tradicionalment és un virus que pot saltar molt fàcil de determinades espècies de l'home, recombinada, i estem molt pendents de possibles recombinacions en grips aviars que puguin saltar a l'humà, no? De moment, hi ha casos esporàdics de transmissió animal-humà, no n'hi ha cap humà-humà, però jo diria, si esperem algun virus circulant que pugui generar una epidèmia, no sé si una pandèmia, no?, de suficientment severa com el que hem viscut, penso, però insisteixo, és una mica bola de futur, això, que vindria probablement del virus de la grip.
Doncs avui en aquest espai dedicat a la salut hem volgut recordar aquests 4 anys que fa del descobriment del coronavirus i ho hem fet amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ja ho avançàvem a la ronda d'actualitat. El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis, al Prat de Llobregat, perquè esdevingui un centre cultural públic. Fins ara aquest espai s'havia conegut o s'havia fet conèixer de forma esporàdica amb les visites que havien organitzat família i ajuntament, o més massivament amb el Manifest 15. Per valorar i conèixer tots els detalls i tot el que implica, marxem fins al Prat Ràdio, on tenim Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. Tenim amb nosaltres a la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello. Bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
I saludem també via telefònica a una de les representants de la família, Inés Gomis Bertran. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Gomis, en primer lloc, què representa aquesta compra per la família?
Pues representa, com vas dir ahir, nosaltres teníem un somni i sabíem que aquesta obra es tenia de mantindre i, a més, des de que es va declarar bé d'interès cultural nacional, pues teníem l'obligació de mantindre aquesta casa. Però les següents generacions tenen altres problemes, altres objectius, i sabíem que hi havia un problema i un risc de la continuació i el manteniment de la casa. I, per tant, el Ministeri, amb la compra, ens assegura que això no solament tindrà una continuïtat per al manteniment, sinó que continuarà fent amb unes condicions molt millors que les que fem nosaltres, que érem, en fi, d'efecte, uns particulars, l'obertura i la possibilitat de que tothom pugui visitar la casa, passejar pel jardí i gaudir d'aquesta propietat que nosaltres hem tingut el privilegi de gaudir durant tants anys.
De fet, ahir mateix en aquesta roda de premsa s'hi referia com un somni i, a més, un somni, deia, ha fet realitat.
Sí, sí, això és un somni que s'ha fet realitat perquè ens garantitza la continuïtat i ens garantitza no solament de la casa, del jardí i de l'entorn, sinó la continuïtat del que hem estat fent durant aquests anys. Tant durant la vida dels meus pares, perquè la meva mare ja va començar amb les visites que li van demanar professors de l'Escola d'Arquitectura de la Politécnica de Barcelona, i hem continuat nosaltres, com per la part de que hem obert la casa per gent que estava interessada des del punt de vista de tesi doctoral o cursos de, per exemple, a la Salle, al començament del curs d'arquitectura, la primera lliçó la feia sempre a casa durant aquests últims anys. O sigui, era una activitat, nosaltres ens vam adonar compte que aquesta casa tenia un valor per l'arquitectura i per el patrimoni de l'entorn i del país important, i això ens van fer, sobretot internacionalment. Veníem a escoles d'arquitectura de Suïssa, venien escoles d'arquitectura d'Alemanya, venien arquitectes d'arreu del món, i això ens va fer adonar compte de que teníem alguna cosa important entre mans i que teníem de preservar. I que ho volíem preservar amb les condicions que havíem, de la forma i manera que havien començat els nostres pares, amb una obertura per tothom, un lloc de trobada de pensament obert, de creativitat, de progrés, en el sentit de com continuem avançant, perquè teníem filòsofes i tenien cineastes i tenien gent de tota mena, i obertura perquè la gent ho pugui també visitar i gaudir i aprendre de moltes coses. Per exemple, aquesta casa, un dels interessos dels meus pares va ser que la casa fos integrada amb l'entorn, amb el medi ambient. I l'alberca o la piscina, pues, l'aigua de la piscina servia per fer el rec del jardí, i a més l'aire condicionat que utilitzava aigua, l'aigua vertia a la piscina. Vull dir que hi havia un cicle d'aprofitament, ara que parlem tant de l'economia circular,
pues,
hi havia un cicle que aprofitava això de l'aigua. Després vam posar vidres d'uns colors que us van portar d'Alemanya perquè estigués la casa més isolada del... Clar, hi havia vidres a tot arreu, pues, més isolada de la calor i del fred. O sigui que hi havia un interès molt important amb el medi ambient d'una part i amb la conservació i integració de la natura. I aprofitament i respecte per totes les plantes i tot. Jo me'n recordo, no, aquest pi no es pot tallar, aquí farem un forat, perquè... O sigui, hi ha un respecte per tot lo de l'entorn que teníem al voltant de la casa.
Senyora Gomis, volia preguntar-li, la compra és l'immoble, entenc, i l'entorn més immediat, o què és el que entra dintre d'aquesta compra que ha fet el Ministeri? Vaja.
El Ministeri ha comprat tota la parcel·la. A la platja, la finca La Ricarda, el meu avi va donar una parcel·la a cadascú dels fills. Un cop el que nosaltres anomenem la Casa Vieja, o sigui, el Torre Cal Vallejo, no hi cabíem tots, el meu avi, després de la guerra, va fer una casa amb una parcel·la a la platja. I va donar una parcel·la, no sé si eren 2 hectàrees en aquell moment, després es va ampliar, a cada fill perquè si volien fer-se una casa... pues la podien fer. De fet, la família anava creixent i ja no hi cabíem tots a la Torre Vieja. Aleshores, va ser ell, després va ser un altre tiet meu que es va fer una altra casa, després el germà que evidentment de la parcel·la del llac, que és la que semblava que era com més important, i quan els meus pares van voler fer la casa, pues a la meva mare li van assignar la parcel·la la més allunyada. Potser perquè els meus pares eren molt avançats en idees i pensaven pues, que farien alguna cosa estranya que, bueno, que si no agradava massa, doncs almenys estava lluny, no? I, o sigui, que el que ha comprat el Ministeri és tota la parcel·la.
Tota la parcel·la,
tota la parcel·la, la casa i tota la parcel·la de la nostra casa. O sigui, la parcel·la que pertany a la meva, als meus germans i a la Naví. Que és una parcel·la de prop unes 4 hectàrees on hi ha la torre d'aigües, on hi ha la casa de dutxes, on hi ha el jardí, fins que arriba a l'entrada, que hi ha un camí que és una servidumbre de pas, que dona entrada, o sigui que és part de la nostra propietat, sí, però dona entrada a les altres cases de la platja.
També entraria, per tant, aquella part també entraria, la part que hi havia afectada pel tema de l'ampliació de l'aeroport, però no quedaria dintre d'aquesta compra, però...
No, perquè la part que està... Bueno, no ho sé jo el que està afectat per l'aeroport. O sigui, quan entreu a... Si heu estat allà...
Sí.
Si entreu per la porta de color verd, doncs la part de l'estat hi ha una valla, ja pertany a Ena, que s'ho va quedar quan va fer l'altra ampliació.
Sí, és la part més propera a tocar de la platja del Prat, per entendre'ns. Sí, d'acord.
Exacte. Està tocant a la part de on hi ha la torre del Prat i la desalinitzadora, tot allò que està pegat a el que era abans la finca de la illa, on hi havia el càmping, tot això, que és la parcel·la nostra, tot això pertany ara al Ministeri de Cultura, bueno, al Patrimoni Nacional.
En aquest sentit, volíem preguntar-li, tenim aquí amb nosaltres a l'estudi, precisament a l'Anna Martín Cuelló, la tinenta d'alcaldia de Cultura i Educació, que és també el que implica el fet de que passi a mans públiques, no?, un edifici tan rellevant, una joia arquitectònica com és la Casa Gomis.
Implica justament el que justament ha estat dient la Inés, que és aquesta voluntat de poder fer un centre i que sigui d'accessibilitat a molta més gent. Tenim la sort de que ha sigut una família que ha volgut tenir aquesta consciència de poder fer visites guiades amb la Porta d'Eltes, visites que nosaltres com a Ajuntament hem treballat molt colze a colze, o amb el Manifesta, on van passar milers de persones per aquesta casa, però poder-ho tenir d'una manera ordenada i sobretot que puguem obrir-la a molt més públic d'una manera diària o com es pugui després gestionar amb les administracions competents, la veritat és que ens dona l'oportunitat de donar a conèixer a molta més ciutadania i poder fer un manteniment que tothom sap que li fan falta a molts dels objectes i mobles o a la pròpia casa, que és veritat que la família ja tampoc hi podia dedicar-hi més. Per tant, és una possibilitat d'obrir-lo al públic, obrir la ciutadania i, sobretot, donar a conèixer aquest gran tresor que tenim al bell mig dels espais naturals del Delta. El Manifesta es va veure clarament que poder obrir tots els dies de la setmana i encara així teníem una limitació de persones al dia, va ser que molta més gent conegués la Casa Gomis, conegués aquest tresor que tenim i que, per tant, aquesta defensa del territori o aquesta realitat tan complexa que tenim a la nostra ciutat i que el Prat la coneixem bé i la reivindiquem, pues, bueno, sigui a ulls de molta més gent a Catalunya i a nivell estatal, pues, sigui més coneguda. Sobretot és la preservació d'aquest patrimoni cultural, arquitectònic i natural que és la Casa Gomis.
De moment s'ha quedat de definir el pla d'usos, però en qualsevol cas, com serà aquest procés de decisió? Perquè ahir es va parlar d'un treball a tres bandes, no? Entre Ministeri, Conselleria de Cultura i també Ajuntament, no?
Sí, nosaltres esperem que s'obri aquesta taula de treball on puguem aportar com pensem que ha de ser aquest nou centre cultural, que aquest nou centre que pugui integrar aquesta mirada natural i aquesta mirada arquitectònica que ens dona aquest espai com és la Casa Gomis. Nosaltres, és veritat que durant molts anys hem treballat de la mà amb la família i també amb el nostre propi coneixement com a Departament de Cultura, amb l'arxiu. Hem treballat moltíssim, moltes vegades hem pensat què podria arribar a ser la Casa Gomis si algun dia passés el que va passar ahir, que és aquesta adquisició per part del Ministeri de Cultura. Ens tenen molt present, tant el Ministeri com la Generalitat. Saben que som un ajuntament que hem tingut sempre de prop a la Casa Gomis i aquesta voluntat d'obrir-la a molts més públics i poder fer un treball amb molta més intensitat, amb col·lectius, amb escoles, amb instituts, no solament de la ciutat, sinó de tota Catalunya i de tot l'Estat. Esperem que en aquesta taula de treball puguem pensar conjuntament com ha de ser aquest centre cultural, com s'ha d'interrelacionar també al seu voltant, que no podem oblidar que no només és la Casa Gomis, sinó aquests jardins, aquesta pineda que també entra dins del bé nacional d'interès cultural, és a dir, d'aquesta protecció tan important que tenim a nivell català, i després també, com ha dit el ministre, també haurem de veure quines proteccions a nivell estatal també es poden adquirir amb aquest nou patrimoni que ha adquirit el Ministeri i que serà de tothom al cap i a la fi.
En qualsevol cas, ahir el ministre Urtasun ja deixava clar que això no acabava de blindar l'espai respecte d'una possible o una eventual ampliació de l'aeroport del Prat. De fet, ara mateix doncs, la senyora Gomis ens deixava clar, no?, que la zona que estaria afectada, parlem en condicional, no entraria dintre d'aquesta compra.
No blinda, però sí que és veritat que el fet de conèixer la Casa Gomis, de poder-la conèixer de prop, tant la Casa Gomis com el seu voltant, fa que més ciutadania sigui conscient i agafi consciència del que suposaria una ampliació de l'aeroport i com afectaria, possiblement no passant per sobre, però sí com afectaria aquesta ampliació de la pista amb un espai que s'ha d'entendre que és una casa que tota l'estona mira al seu voltant i mira sobretot el territori i els espais naturals que té al seu voltant. Per tant, el blindatge a lo millor no és urbanístic, però crec que sí que hi haurà un blindatge social quan molta més gent conegui aquest tresor com és la Casa Gomis.
Senyora Gomis, per acabar, volíem preguntar-li també a vostè al respecte de la porta oberta, i es referia així a aquesta porta oberta que ha tingut sempre la Casa Gomis doncs, a tot el món de l'art, no? I també doncs, aquesta porta que volen que es mantingui oberta, no?, de cara doncs, a un futur.
Sí. Bueno, el nostre desig està ja en les administracions, i les administracions estan regides per polítics amb distintes formes d'enfocar el que és la cultura. Nosaltres, des de l'activitat del meu pare com membre del CUC 49, del germà del meu pare, el tio Joaquim, amb les fotografies que és a la Fundació Miró, sempre hem estat oberts a qualsevol cosa. I no solament és la visita, sinó ens agradaria molt que allò fos un lloc de trobada per moltes coses, de pensament, de filosofia, de com es veu el futur, de conservació de l'entorn. Jo me'n recordo de petita que un germà de la meva mare li deia al guarda de la finca, que encara hi és, el Lluís Martínez, diu, no es netegin els camins del vedado, diu, perquè hi ha les cries, i si no els crios van allà per veure els animals i els espanten, i això està de cuidar l'entorn. Vull dir que nosaltres ens hem criat amb aquesta cultura de tenir cura de l'entorn. Uh-huh. I creiem que això també és important per la gent, que conegui la part del bosc, com abans, per exemple, que venien pues, ramats que menjaven tot el que hi havia per terra i el bosc estava net. Ara, per exemple, si veieu el bosc que s'ha quedat dintre la part d'aena, ningú té cura. Qualsevol dia pot haver-hi un incendi perquè això no es neteja, perquè hi ha formes naturals de netejar els espais. Uh-huh. I això ens agradaria també que fos un dels objectius d'aquest projecte, o sigui, la conservació de l'entorn, la cura del medi ambient, tot això que ha format part de la nostra educació i del que nosaltres hem viscut. Uh-huh.
Molt bé, doncs hem parlat precisament amb Inés Gomis Bertran, i és una de les representants de la família, i també Ana Martín Cuello, estimada d'Alcaldia de Cultura i Educació. Una darrera pregunta ràpida, Flash, perquè segurament les respostes encara no ho sabem. Hi ha un calendari sobre la taula de quan podríem doncs, tornar a veure la Casa Gomis en aquest sentit? O...
No, encara no ens l'han dit, la veritat.
Ja, pregunta flash,
sí, com dèiem. Sí, serà de flash. Encara no, però quan tinguem dates o taules de treball, us avisarem, perquè serà un moment important també per l'Ajuntament, i amb aquesta visió de treballar cap a aquesta casa que ha de tenir aquesta mirada natural i d'interrelació, com justament deia la Inés, que és essencial i que és un tresor que tenim a la nostra ciutat.
Doncs Anna, Inés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'ha dit a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalanes des de fa 164 anys. Per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, la nostra companya Alba Triador ha parlat amb el seu editor, el santcugatenc Joan Tomàs.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac. Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que exactament, com molt ben heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil,
No és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secà, bona part d'ella, de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant.
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera i altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja, ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment. És que, clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que Déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els amants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara, del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat.
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etcètera. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra, pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut potser de canviar massa el calendari, no? Per exemple, de fruites i verdures de temporada, però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. O sigui que hi ha coses que realment està canviant molt, i a més el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, eh? És que és complicat, realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. Mm-hmm. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys, i en canvi, per això, el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I el qual,
ja s'ho saben els pagesos, el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no? que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si bé no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més, cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, perquè m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Sí, que sí, jo de fet, volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts sí. urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que sí. viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oi tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, eh? Un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar, quan hem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant, d'enguany, no, però vull dir, cada cop anem afegint, per exemple, hem afegit fa dos o tres anys només, doncs aquest calendari de paret amb tots els mesos festius, els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista, perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts.
Sí.
Centurals i càlculs astronòmics de les sortides i postes de lluna, n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi, uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però és clar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors, però clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments i no deixen de ser uns llistats i prou, no? Però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les Masies, que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nas i Terra. I aquesta fundació, el que s'està, precisament el que està intentant, és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, amb gent jove que vol ser masover, realment.
I li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta perdona, que ara el nom a mi també és el Marta Lloret. Uh-huh. Molta gent la coneix per la caçadora de Masies.
Sí, les xarxes socials.
No? Uh-huh. Exacte, que té una xarxa social molt potent i que està intentant que es renovin i que es conservin les Masies, no? I jo li vaig preguntar, dic, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou Masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar Masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible, són uns tràmits burocràtics i administratius que frenen tot el procés. I que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
Mm-hmm. La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra Ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs sí. Falcó i que obre, sí, de fet, sí. a la revista. Sí, quina diries sí. que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut en la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh? Sí. El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè, per desgràcia, no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme, eh?
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles alliçonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, uh-huh. té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser per la meva manera de ser vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no? Mm-hmm. Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi em fa especial il·lusió, no?, veure com, doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però
canviant el món. És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
Un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, per anar a pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, uh-huh. Però també és veritat
l'empenta,
que
també,
gent,
no?
L'empenta que tenen. Ells sempre diuen, a pesar de tot, és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó, és que sense pagesos, tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania alimentària, si tots hi prestéssim més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això, eh?
Uh-huh.
Però,
hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars.
Oh,
però,
tant,
clar,
sí.
A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
La tria jo la faig... Una mica també faig... per temàtiques, per exemple, si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar...
Que estiguin relacionades.
Que tinguin relació, per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de... l'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-los, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, ah, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no? I no va renyit, no va renyit, gens renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de l'ahir,
uh-huh.
I perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en coneixement patrimonial.
Il·lusió, també, sí, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari.
Sí,
com
sí,
et vas involucrar? Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades bé, és una barreja entre el que busques, el que et trobes i el que... No? Vull dir, va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare i, evidentment, quan es va morir, doncs vam haver de fer una decisió familiar o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Uh-huh.
Llavors,
vas dubtar o no?
No, ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt, ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I bueno, doncs vam tenir claríssim que s'havia de seguir i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser el llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom o un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot allò de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més aliè que ells, vull dir, si el Twitter el porto jo, com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, sí. Però l'Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors el va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant i que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit... Potser de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari. I crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent.
Uh-huh.
I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Uh-huh. Amb dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos, com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
I que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir...
I tant.
És que no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164, siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern
la música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Rocker!
Ràdio Sant Cugat,